10 i 23 minuts del matí, el 13è Festival de Poesia de Sant Cugat arrenca aquest diumenge al Teatre Auditori amb l'espectacle La veu d'un sexo en la boira. Aquest acte comptarà amb la presència del poeta d'honor d'enguany, en Joan Margarit, a qui tenim ara mateix a l'altra banda del fil telefònic. Senyor Margarit, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va rebre la notícia que seria vostè el poeta d'honor d'enguany?
Home, sempre són bones notícies aquestes. El que passa que tampoc t'ho has de creure massa. Has de ser agraït, però prou.
Clar, amb modèstia s'ha de portar.
Sí, home, clar. Home, aquestes coses, al cap i a la fi, són un grup de persones, normalment persones enteses, doncs que decideixen això i què vols contestar-los, si no un agraïment.
Després però, de que li donessin...
Però això no vol dir, no vol dir que siguis millor que abans, eh?
Clar, en aquest sentit, que no canvia res, no?
Després no, no canvia res.
De tota manera, suposo que després de que li donessin aquest honor, aquest reconeixement, suposo que tindrà una miqueta més de feina, sobretot tenint en compte les jornades que tenim ara amb el festival.
Sí, clar, aquesta setmana sí. Sí, aquesta setmana tindré bastanta feina.
Bé.
Bastanta feina, però és una feina que és coneguda, perquè bàsicament són recitals. O recitals o concerts amb recitatiu, sempre és una cosa coneguda, sí. Mm-hmm.
Ja que el tenim aquí, ens agradaria poder parlar una mica de la seva trajectòria. De fet, als anys 60 vostè ja publicava poesia en castellà i als 80 ho va començar a fer en català. Però jo la pregunta que li voldria fer és quan va començar vostè a escriure poesia?
Bé, normalment això es comença... passada l'adolescència, començada la joventut, 18 anys, 20 anys, 17, és l'edat en què un comença, se li comencen a despertar doncs, la recerca, no? Recerca d'alguna cosa. Uh-huh. Llavors comença una història que no s'acaba mai. Comença una història perquè la poesia és de les coses que sembla més innocent, fins i tot més senzilla, i és de les coses més complexes i menys innocents. Perquè totes les altres arts, per exemple, no sé, la música, la pintura, totes t'expliquen de seguida la seva dificultat. Uh-huh. Tothom és conscient de que no pot pintar un quadre en general, ni pot compondre una sonata, no?
Clar.
En canvi, tothom diu... no sé, caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Diu, carai, jo què, se tarda en fer 3 o 4 d'aquest. La complexitat de la poesia per la persona no habituada a transitar per els territoris artístics es pot enganyar molt.
Exacte. I quan va començar vostè a escriure, després de l'adolescència, com bé deia ara mateix, què volia expressar vostè amb aquests textos?
Bé, expresses el mateix sempre. El que passa que la criatura, el noiet, el noi que ets primer, doncs no sap tot allò que té dins encara. Sap que té un garbuix, però no es fa una idea de la complexitat i del tamany d'aquest garbuix, que és tota una vida que està explosionant, no?
Exacte.
Llavors, normalment, ja els avisava Rilke, que deia, no escrigui poemes d'amor mai, o sigui, esperis a ser gran per escriure poemes d'amor. Clar, perquè en el noi jove, doncs, com que tota la major part de les hormones són d'aquest aspecte, doncs tot es canalitza cap allà. I, esclar, si té por a l'amor, doncs l'amor. Si té por a la confusió, a l'amor. I tot va canalitzat cap allà i, per tant, és molt probable que els primers poemes meus siguin, naturalment, amorosos dolents.
Vaja, una via d'escapament, al cap i al fi.
Sí, clar. Amorosos dolents és lo habitual per començar.
Exacte. I vostè amb qui es fixava quan va començar a escriure? Qui va dir, mira, m'agrada molt com escriu aquest poeta,
sí,
a mi m'agradaria ser com ell?
Bé, això és el gran aprenentatge que dura tota la vida. Però és que la poesia s'aprèn, la poesia ha dues coses. La primera, que necessites uns dots. Allò de que tots som artistes és mentida. Malauradament, tant de bo. Però és que no és així, l'art no és democràtic, no té res de demòcrata l'art. Doncs has de tenir aquest do, has de tenir el do, diguem-ne, per dir-ho ràpidament i a més molt precisament, el do de la lloc on això passa és amb la ciència. I passa en la ciència potser amb més vigor que no amb altres aspectes artístics com la pintura.
Doncs no ho sembla de primera. Sempre
sí, la ciència, no? Sí, home, la ciència, un científic mira l'univers, mira el món i pot anar en qualsevol de les infinites direccions i en un moment donat té una inspiració. Clar. I diu cap allà.
Sí, sí.
Això, moltes vegades s'ha dit, aquesta inspiració científica és molt semblant a la inspiració d'un poeta. No s'ha dit mai que era com escriure una novel·la.
Déu-n'hi-do.
Sempre s'ha dit, és com la inspiració del poeta. Ara bé, tant el científic com el poeta, llavors comença una llarga etapa de treball. Si l'inspiració que fa treballant, com deia el clàssic.
Anem a veure què en pensa un altre poeta al respecte. Incorporem a hores d'ara la conversa del poeta Jordi Cornudella. Senyor Cornudella, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies. Molt bon dia, Jordi.
Què hi ha, Joan?
Tu què en pensa vostè, senyor Cornudella, al respecte? Creu que la inspiració també és cosa de la ciència?
Home, segur, seguríssim. Sí, que els científics participen en... Els científics, diguem que treballen en el ram de les descobertes, no pas segur que hi ha gent que des del món científic l'únic que fa és una feina tècnica, diguem, rutinària. Però en el camp de la descoberta, la inspiració i el que la inspiració implica d'entusiasme, d'abocament de la persona sencera en aquell tràfec que t'agafa un moment determinat, segur que també és un factor primordial, seguríssim, sí.
Clar, els que no tenim aquest do de la inspiració és una cosa que ens costa una mica, almenys a mi és una cosa que em costa de comprendre. Això com va? Tu vols escriure una poesia i en algun moment donat dius, mira, l'enfocaré per aquí...
Em sembla que aquest és un mal principi, un en principi no ha de voler escriure una poesia, vull dir, pot voler el que vulgui, però almenys en el meu cas és molt millor que sigui la poesia la que vulgui que l'escriguis que no pas tu el que vulguis escriure-la. Vull dir que moltes vegades els mecanismes són... Cadascú se'ls pot racionalitzar com vulgui, però en el fons són mecanismes secrets, fins i tot per un mateix... Però una mica la sensació inicial sempre és una cosa que ve de fora i de dins al mateix temps i que no l'imposa la teva voluntat o la teva decisió o les teves ganes de fer, sinó que et ve d'una altra banda. Clar. Que passa que, evidentment, la teva predisposició compta molt, això, per descomptat.
Clar, llavors, també, senyor Margarita, estàs una mica sempre agafat i presoner una mica de la poesia, del que la poesia vulgui en aquell moment.
Dona i dels teus fills i de la teva felicitat i de tot se li pot dir que estàs presoner. Em perdonarà, però ja, si el verb empresonar o estar presoner es pot aplicar a tot arreu,
llavors
hauríem de començar a dir que hi ha presons fantàstiques.
Exacte, això mateix, de 5 estrelles podríem dir fins i tot.
Exacte.
Senyor Cornudella, el proper dimarts impartirà vostè a la Biblioteca de Mirassol la xerrada Ferreter versus Ferreter, els dos germans, Joan i Gabriel, cara a cara. Què ens traurem d'aquesta xerrada?
Bé, jo el que intentaré és una mica posar en relació els dos personatges. És una cosa que, vaja, la relació existeix perquè eren germans i, a més, eren germans que no estaven barallats. Per tant, van mantenir una relació amb períodes de distanciament i períodes d'aproximació, però van mantenir una relació, diguem, fluida tota la vida, això és obvi. Però em sembla que és interessant de veure que, tot i ser dues personalitats enormement diferents, hi ha molts punts de contacte en el... no tant en la seva manera d'aproximar-se al fet artístic i al fet literari, i sobretot al fet poètic en particular, sinó, jo diria, en la manera de compartir gustos. Eren molt diferents en el seu tractament de les coses que tocaven, en la seva aproximació a Carné o a Foix o a Riba, o en la seva aproximació a la lingüística, tant se val, o a la pintura. Però sent diferents les aproximacions, els gustos eren molt i molt semblants.
Déu-n'hi-do. Tot això ho podrem descobrir a la conferència que impartirà la Biblioteca de Mirassol el proper dimarts al vespre, a 8:45, si no vaig errat, podrem gaudir d'aquesta xerrada. Ara que us tinc els dos, m'agradaria preguntar-vos ara mateix l'estat de la poesia a Catalunya, com el veieu, senyor Margarit?
Home, jo el veig molt bé i el veig que com que ha augmentat la població, estic comparant amb la meva joventut. Doncs simplement hi ha molts més poetes que llavors, igual que hi ha molts més habitants. Mira, l'Eliot deia que en el món cada segle volia dir l'aparició de 25 grans poetes. Clar, això a l'època de l'Eliot podia ser cert, ara n'hi ha molts més. És bastant proporcional. Vull dir tot això, que és bastant proporcional, que la gent no s'ha fet ni millor ni pitjor, sobretot per temes profunds i primordials com és la poesia. Potser ens han fet millor amb certs avenços tècnics, però amb la poesia no ens ha fet ni millors ni pitjors, i per tant jo estic convençut que ara hi ha més poetes que comencen a ser bons, seran bons, perquè hi ha més gent, i pel que jo sé, el poc que jo puc controlar al meu voltant, perquè no oblidem que el món se t'escapa quan et fas gran, o sigui, tu controles la joventut molt millor quan tu tens 50 anys que no quan en tens 70, i quan en tens 90 ja no controles res. O sigui que... Però jo en aquest sentit no estaria gens preocupat per aquest tema.
I com ho veu vostè, senyor Cornudella?
Jo la preocupació tampoc la tinc en absolut. A mi em fa la sensació que una bona manera de veure... que l'estat de la poesia, si és que ho podem dir així, però vaja, acceptant que ho podem dir així, de veure que l'estat de la poesia ara mateix és molt bo, és mirar simplement el programa del 13è Festival de Poesia de Sant Cugat. És un programa en què hi ha, d'una banda, homenatges a autors consagrats del nostre cànon, que no són solament Espriu, que toca perquè és el centenari, sinó, per exemple, també hi ha un homenatge a Vicent Andrés Estellés, merescudíssim, seguríssim, i altres coses. Hi ha un poeta d'honor que és un representant de les generacions que ja fa temps que porten deixant empremta en la poesia catalana, que és en Joan Margarit, o hi ha poetes joves de les noves fornades d'una projecció tremenda, com seria el cas del Pep Pedrals, i 50.000 coses més. I a més, hi ha una altra cosa que això sí que em sembla que és un fet que ara és molt de destacar en l'estat de la poesia, i és que durant molts anys hem viscut en un món en què la poesia era bàsicament una cosa de llibres que es publicaven i que la gent es comprava i després se'ls llegia a casa, o com a molt, en cercles d'iniciats, per dir-ho així, o d'amistats, el poeta que en una casa privada feia una lectura. Ara estem en un moment, i això ja fa unes quantes dècades que s'ha anat consolidant, en què la poesia ha passat a formar part també, en certa manera, del món de l'espectacle. És a dir, que se'n fan lectures públiques amb molt gent, lectures participatives, lectures de moltes menes. Em sembla que aquest format nou de la poesia, que en certa manera implica una mica una recuperació d'una de les fonts primeres de la poesia, que és l'oralitat, la poesia no solament com a cosa per ser llegida, sinó sobretot com a cosa per ser dita i escoltada,
sí.
És un dels fets que ara mateix la fan més viva.
Exacte, perquè, per exemple, a les escoles creieu que s'imparteix suficient, que es posa en valor la poesia tal com s'hauria de fer, senyor Margarit?
Jo amb això estic una mica... Aquesta seria l'única preocupació meva, però ara no estic parlant de les escoles primàries, estic parlant dels instituts, sobretot de segon ensenyament, on encara continua una sèrie d'antiqualles conceptuals, com és, per exemple, donar geografia i història. Ja em dirà vostè si un geògraf li fas donar història. I donar física i química. Si li dius un químic que et doni física, serà terrible, no? I llavors també resulta que la poesia és un gènere literari. La poesia no és un gènere literari. La prova és que el 80% de professors de literatura no llegeixen habitualment poesia, la qual cosa està molt bé. No és que siguin uns mals professors, és que els hi han assignat una cosa que no és la seva. És que és un geògraf que està explicant història. És així de senzill. Perquè em sembla que amb això, no sé, Jordi, estaríem d'acord, no? La major part de professors de literatura no llegeixen habitualment, no tenen un llibre de poemes a la tauleta de nit.
Sí, i a més a mi em fa la sensació que hi ha una cosa que ha fet un... Jo crec que és també, estic d'acord amb tu, Joan, que és una de les coses que per mi són més preocupants, i jo ho faria encara una mica més ampli, és dir que la vivència de la literatura és una cosa i l'estudi de la literatura n'és una altra.
També.
I a les escoles i a les universitats també, des de fa molts anys, s'ha imposat una perspectiva sobre la literatura que és, diguem, com si fos un apartat de la història, de la història...
De la història, o fins i tot d'una, per dir-ho així, entre cometes, tècnica,
sí,
que és el professor de literatura, que no llegeix poesia habitualment, digui'm com pot ensenyar a llegir un poema amb un alumne. Clar, què fa? Doncs el dia abans es llegeix un llibre de mètrica i li ensenya mètrica.
Sí, sí,
escolti, clar. Ensenyar mètrica amb un alumne és com si a vostè, per pujar a l'AVE, li exigissin el carnet de maquinista.
Sí, sí.
No té cap interès.
Jo vaig estudiar clàssiques a la universitat i un poema de Safo era un exemple de dialectologia, era un exemple de mètrica, era un exemple de sintaxi, era un exemple de 50.000 coses i mai era un poema.
No. I segurament això s'ha d'ensenyar molt més com la música que no com la literatura, com la resta de la literatura, per dir-ho,
sí,
com la prosa. S'ha d'ensenyar més semblant a la música, és a dir, el contacte professor-alumne ha de ser molt breu i l'alumne ha de treballar moltes setmanes amb allò, amb aquell contacte tan breu.
Sí, sí.
És com la relació entre el professor de cello i l'alumne. No són 3 hores setmanals de cello.
No, esclar.
És un quart d'hora amb un bon professor i 15 dies o un mes de treballar allò que heu treballat
moltes
amb un quart
hores,
d'hora.
Sí.
És una altra història.
Sí, a mi de totes maneres hi ha una cosa, diguem, que em fa ser relativament optimista, i és potser tinc molta sort i no és indicatiu, però jo conec uns quants professors d'institut que són molt bons lectors de poesia i que tenen sobretot una cosa que també és una qualitat que es té o no es té i que deu formar part de la vocació d'educador, que és la capacitat de comunicar entusiasme.
Però tu coneixes els mateixos que jo conec, que són aquest 20% que llegeix habitualment poesia.
Sí, sí, sí.
Però és que l'altre 80% no li pots dir que és un mal professor de literatura perquè no llegeix poesia. Perquè els de matemàtiques, el professor de matemàtiques, també el 80% no llegeix poesia.
No,
i no li diem que és un mal professor de matemàtiques.
No.
O sigui, és evident que no pots donar la culpa al professor de
literatura. No, per descomptat que no.
És l'organització, home, és la geografia i la història.
Vaja, sí,
professor
sigui...
de geografia i història i de física i química. Bueno, però aquí ho tens. Aquí tens el que tenim de ranci en aquest país.
Sí, com sigui, hi ha molta feina per fer, però vaja, això, poc a poc i bona lletra que es diu. Avui hem tingut el plaer de poder parlar amb en Joan Margarit i en Jordi Cornullet d'ella, poetes, gràcies per acompanyar-nos avui al Sant Cugat a Fons, tot un plaer poder parlar amb vosaltres. Llàstima, ja em sap greu que no puguem parlar més estona sobre poesia, perquè em sembla que ens estaríem tot el Sant
Cugat. Va, que això ho dieu sempre a la ràdio. Llàstima que no podem parlar més estona.
Sí,
no,
sí,
ja està bé, no parlar més
estona. El temps sí que és una presó per nosaltres i no de les bones, eh? Senyors, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé al Festival de Poesia i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Adéu, Jordi. Adéu.